Zinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I ajudat, també en aquest mes d'octubre que avui encetem, pel Toni Olivella, que porta totes les màquines, del Marc Pujol, que li fa de segon maquinista, i la Goretti Martínez, que porta els ordinadors, que penja la pàgina web, que després podeu consultar, perquè ja sabeu que després tot això es porciona, cada una de les efemèrides doncs, es tracta per separat, se guarda allà a la pàgina web de Ràdio Vilafranca i anem-hi. Però comencem sempre amb una cançó, també és una característica del programa, una cançó que normalment ens recorda com ha passat el temps des del fet que expliquem i tot això, i per tant avui hem trobat una cançó dels Pets amb el Lluís Gavaldà, que porta per títol Passarà el temps i que ens sembla que aquí hi ve com en ell el dit. Per tant, passarà el temps als Pets.
Obrint un llibre surt gastada la foto antiga d'una estem jugant davant de casa. Espero que sigui feliç. Comprant el pa, passant la plaça. On et vaig dir de sortir amb mi? Va ser enfilats a dalt d'un arbre. Ara hi ha un banc de marbre. L'altre dia pensava en una noia que estimava. Em venia la cara, però ja no recordava el seu nom. Mal educat, el pas dels anys remou la pols de la rutina. Colors, carrers, cares de gent canvien i es fan diferents. El que era nou, a poc es va escoltar, no s'elimina. Et miro a tu i sé segur que passarà el temps si estarem junts. Que passarà el temps si estarem junts. Noies trucant que s'equivoquen, cabells tenyits que ja no hi són. Ulls graduats, sabates noves. Mentides piadoses. L'altre dia em trobava amb el mestre que tant m'odiava. Va mirar-me la cara, però ja no recordava el meu nom. Maleducat, el pas dels anys remou la pols de la rutina. Colors, carrers, cares de gent canvien i es fan diferents. El que era nou, a poc es va esgotar, no s'elimina. Et miro a tu i sé segur que passarà el temps si estarem junts. Que passarà el temps si estarem junts.
D'octubre de 1895, el dia que neix a l'estat de Kansas el que serà actor de cinema Buster Keaton, de nom originalment Joseph Frank Keaton. Ell és fill d'una família de còmics, d'una família de teatre, que representen comèdies, els tres Keatons, es deien, perquè el seu pare, que havia tingut un negoci de venda de begudes medicinals amb el Houdini, el Harry Houdini, el mac aquell que d'això, doncs ho deixa i es dedica a la faràndula. I un bon dia, quan ell encara té pocs anys, 3-4 anys, el decideix posar-lo a l'escenari. El posa a l'escenari, de moment allà amb un racó. Després diu, calla, que li haig de donar més protagonisme, el vesteix igual que va vestit ell, i comencen a fer gags, en els quals, però, el pare, diguem-ne, ho és tot menys amable amb el nen. El tira per terra, el tira el fossat allà amb els músics i fa tot això, la qual cosa fa molta gràcia amb la gent. Però ja en aquell moment, a la zona de Nova York on ells viuen, hi ha gent que es preocupa del maltractament als nens. I la Jerry Society de Nova York considera que l'està explotant amb aquell nen que té menys de 7 anys i, per tant, el denuncia a les autoritats, però de moment no hi ha res a pelar. Però, finalment, com que continuen lluitant aquests de la Jerry Society, aconsegueixen que l'any 1907 a l'estat de Nova York li prohibeixi a la família Keaton actuar durant 2 anys en qualsevol teatre de l'estat. I, per tant, els Keaton no tenen més remei que buscar-se la vida cap allà, i llavors marxen cap a Anglaterra. Abans, i quan tornen, el magnat de la premsa, el William Randall Hearst, els proposa, que penseu que estem parlant del 1913, els hi proposa debutar al cinema, perquè vol adaptar una tira còmica que té molt èxit als seus diaris, que és Educant el pare. Però el pare Keaton ho rebutja i, per tant, es porta l'enemistat del Hearst, que els condemna a actuar en teatres de segona fila. El nen ja ha nascut, ja té 20 anyets, i els 20 anyets li diuen a son pare, mira, escolta, jo per estar aquí, perquè tu em vagis tirant per terra i em vagis tirant coses pel cap, me'n vaig i vaig a veure si m'instal·lo jo sol. I agafa la maleta i se'n va cap a Nova York perquè s'ha presentat amb un teatre d'allà i l'han fitxat. Però just quan vol començar o quan va començar a assajar amb aquest teatre, coneix pel carrer el director d'una companyia cinematogràfica on està triomfant un actor que molts, els grans, potser recordareu, Roscoe Arbuckle, que és el Fatty, és un actor que basa la seva comicitat amb el fet de ser gras, i el director li diu, escolta, per què no vens a filmar amb ell i tot això, i ell, per tant, va al teatre i diu, escolta, aquí terra deixo el Jack i me'n vaig cap a fer cine amb el Fatty Arbuckle, i fan una primera pel·lícula que es diu Fatty en la fèria. Però allò, com que estem a l'any 18, és interromput perquè Keaton el criden a files, el criden a l'exèrcit per la Primera Guerra Mundial i estarà 7 mesos a França. Però quan torna, i l'estan esperant, en aquell moment el cinema creix, està buscant artistes a tot arreu, té ofertes de la Warner, té ofertes de la Fox, però ell ha sigut fidel amb l'Arbuckle i torna i rodaran 3 o 4 pel·lícules més. Però és quan el Fatty Arbuckle té l'acusació l'any 1921 d'un homicidi involuntari, una actriu, la Virginia Rey, mora en una festa que fan en un hotel, i aquí s'acaba la carrera del Fatty Arbuckle. El Buster, el Joseph Keaton, que ja a partir d'aquell moment es començarà a anomenar Buster Keaton, es va, doncs, al món del cinema i comença a fer comèdies que el fan famós i el posen a l'alçada del Charlie Chaplin, del Charlot i del Harold Lloyd. De fet, ell va creant un personatge, el cara de pedra, o el Pamplines, que en diuen també, que en dèiem aquí, que és un personatge absolutament inexpressiu, però que és acrobàtic. Tot ho resol amb acrobàcies, per les quals, per cert, no tenia dobles. I comença a fer tota una sèrie de pel·lícules que seran les més valorades. Les Tres Edades, El Navegante, El Modern Sherlock Holmes, Seven Chances, El Maquinista de la General, la mítica El Maquinista de la General i El Cameraman. Però tot això ho fa amb una productora en la qual ell no té diners i que dirigeix el seu cunyat, i que el 1928 aquest cunyat, el Joe Schenck, es decideix vendre-la a la Metro-Goldwyn-Mayer, i a partir d'aquí la Metro-Goldwyn-Mayer diu, ara mano jo. I per tant, tu, Buster, te'n vas a fer pel·lícules amb el Jimmy Durante, unes pel·lícules que a ell no li agradaven, però que les ha de fer perquè ve a de menjar, no? Però està desanimat, cau en l'alcoholisme i acaba simplement abandonant el paper d'actor i dedicant-se a escriure gags per pel·lícules. Entre altres, per exemple, de la Metro-Goldwyn-Mayer, clar. Entre altres, per exemple, La noche en la ópera i Una tarde en el circo dels germans Marx. El 1950 el Billy Wilder el recuperarà per fer algunes pel·lícules, i també el Chaplin a Candilejas el porter li farà fer un petit paper, i serà el moment en què el tornaran a descobrir, les noves generacions tornaran a descobrir aquelles meravelloses pel·lícules mudes com El maquinista de la General, que dèiem. Fins i tot Hollywood li dona un Òscar honorari al 1960, però l'home ja està bastant acabadet, farà una última pel·lícula que serà Golfos de Roma, que la rodaran aquí a Espanya i tal, i poc després del 1965, és a dir, en concret, el 1 de febrer de 1965, Buster Keaton morirà a la seva casa de Los Angeles. I ja que la seva última pel·lícula, la seva darrera pel·lícula va ser Golfos de Roma, que deia allò que va succeir en el camí cap al fòrum, bueno, busquem una cançó d'aquesta, era un musical, de fet cantaven i tot això, i per tant busquem una d'aquestes cançons que diu que everybody ought to have a mate, és a dir, que tothom té dret a tenir una concubina. És una cançó que s'integrava dintre d'aquesta pel·lícula, on en Buster Keaton feia un paper no de protagonista, però sí bastant significatiu i significat dintre de la pel·lícula. Everybody ought to have a mate.
Maids like me, I'm neat. I like maids, they're neat. Something no household should be without. Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a working girl. Everybody ought to have a lurking girl to put around the house. Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a menial, consistently congenial, and quieter than a mouse. Oh, wouldn't she be delicious, tidying up the dishes, neat as a pin. Oh, wouldn't she be delightful, sweeping out, sleeping in. Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a maid.
Someone who you hire when you're short of help, to offer you the sort of help you never get from a spouse. Fluttering up the stairway, shuttering up the windows, cluttering up the bedroom, buttering up the master, puttering all around the house. Oh, wouldn't she be delicious, tidying up the dishes, neat as a pin. Oh, wouldn't she be delightful, sweeping out, sleeping in. Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a
someone
maid.
Who, when fetching you your slipper, will be winsome as a whippoorwill and graceful as a grouse. Skittering down the hallway, flittering through the parlor, tittering in the pantry, littering up the bedroom, twittering all around the house.
A maid?
A maid.
A maid.
A maid.
Everybody ought to have a maid. Everybody ought to have a serving girl, a loyal and unswerving girl, who's quieter than a mouse. Oh,
think of her at the dustbin, especially when she's just been traipsing about.
Oh,
wouldn't she be delightful, living in, giving out.
Everybody ought to have a maid, daintily collecting bits of paper and strings, appealing in her apron strings, and graceful as a grouse.
Pattering through the attic,
chattering in the cellar,
clattering in the kitchen,
fluttering in the bedroom,
fluttering all around the house. The house. The house. The house.
A maid?
A maid.
A maid.
A maid.
Everybody ought to have a maid. Someone who's efficient and reliable, obedient and pliable, and quieter than a mouse. Oh, wouldn't she be so nimble, fiddling with a thimble, mending a gown. Oh, wouldn't she be delightful,
cleaning up,
leaning down.
Oops. Everybody ought to have a maid. Someone who'll be busy as a bumblebee, and even if you grumble, be as graceful as a grouse.
Wriggling in the anteroom,
jiggling in the dining room,
giggling in the living room,
wiggling in the other rooms,
pottering all around the house. The house. The house. The house.
5 d'octubre de l'any 1713, el dia que a la vila francesa de Langres neix Denis Diderot. Denis Diderot, que serà l'ànima de la gran enciclopèdia francesa. Denis és fill gran d'una saga de gabineters, de ganiveters, que porta 2 segles fent ganivets, i que quan té 10 anys el porten a estudiar, perquè la família doncs, té ja una nissaga, el porten a estudiar al Col·legi Jesuïta de Langres, on té ràpidament problemes de disciplina. És un noi molt independent i, per tant, ha d'estar temps a casa, o que fan fora de l'escola un temps i està amb el pare fins que torna a les classes. La família diu, bueno, quan es faci més gran ja d'això, i el 1728 l'envia a París amb un col·legi jansenista de Hancourt i al mateix temps començarà a estudiar la llicenciatura en Humanitats per la Universitat de París. Un cop acabada, començarà a estudiar teologia, però penjarà els hàbits i decantarà els seus estudis cap a les matemàtiques, els idiomes i a la literatura clàssica, mentre viu a casa d'un advocat amic de la família, Clement de Pis, que li ensenyarà dret. Però ell vol independitzar-se, no vol tornar a casa seva i, per tant, arriba un moment que els seus pares li diuen «Escolta, doncs no tindràs ni un duro més». I ell diu «Doncs, bueno, jo em quedo aquí i ja em buscaré la vida». I es posa a donar classes particulars de matemàtiques i comença a fer treballs periodístics on descobreix que el món del teatre l'apassiona i en qualsevol cas ell acaba fent en els diaris de l'època crítica de teatre. Mentrestant, coneixerà Antoinette Champion, amb qui es comprometerà, però que llavors el seu pare, quan veu allò i diu que aviam si encara el patrimoni li perillarà, doncs l'agafa, el tanca en un convent, ell s'escapa del convent i es casa i aconsegueix finalment casar-se amb l'Antoinette, amb l'Antoinette de amagat. El 1742 coneixerà en Jean-Jacques Rousseau en un cafè on juga escacs i aquest el farà, el Rousseau, el farà entrar en el món que s'està començant a gestar de la futura enciclopèdia aquesta que dèiem. Però també el farà entrar en el món dels polítics crítics amb el rei, crítics amb el govern, que l'any 1749 propaguen que, bueno, que si l'estat francès té una crisi està en fallida bancària i, per tant, el govern els empaita. I un dels que resulta perjudicat, sense comer-lo ni beber-lo, que diria un castellà, és en Diderot, que el 24 de juliol del 1749 és arrestat i enviat a presó sense cap acusació, simplement per escriure determinades coses de les quals, a més, ell renega, no? Afortunadament, en aquell moment, els seus amics Voltaire, Rousseau, D'Alembert i tal es preocupen per ell, belluguen els fils que han de bellugar i aconsegueixen que surti de la presó i torni a escriure de teatre, fins i tot escrivint ell alguna obra, i a més, continuï amb el projecte de l'enciclopèdia que a l'any 1761 el propi Diderot començarà a fer, del qual començarà a fer la primera revisió dels 17 volums que en aquells moments ja han escrit. Per què? Perquè l'enciclopèdia el que busca és fer un treball intel·lectual col·lectiu, és a dir, reunir erudits dels diferents camps de les ciències i llavors amb això posar en llibres tot el que en aquell moment se sap, tot el coneixement universal, una pretensió una mica així, i clar, han de buscar col·laboradors a les fàbriques, als tallers, als salons, etc., per anar recollint informació i volcar-ho en aquell llibre. Un problema que li suposarà amb el Diderot convertir-se en un desconegut, perquè, de fet, les seves obres no tindran, quedaran eclipsades per la seva feina a l'enciclopèdia i, per tant, no en farem res. I no serà conegut fins que el Goethe el traduirà. Però no ens avancem. Dèiem que l'any 1761 en Diderot feia una primera revisió d'aquesta futura enciclopèdia amb 17 volums i que això arriba a les oïdes de Catalina II de Rússia, que acaba de pujar al tron i que vol fer de Rússia un país avançat. I el convida a que vagi a Rússia a completar-la i, si cal, a fer una enciclopèdia russa. Però, com que ell depèn del rei Lluís XV de França i la Madame de Pompadour també hi està molt interessada, doncs el Diderot el fan coordinador de l'enciclopèdia, mentre que li posen, evidentment, un altre element allà dintre el Le Breton, que aquells articles que poden ser problemàtics per la corona o tal, doncs els elimina, doncs ell va fent, va vivint allà. Però finalment, la Caterina de Rússia insisteix I ell diu, bueno, doncs ja vindré. Passa per la Haia, de fet a la Haia s'hi queda pràcticament un any, i després marxa cap a Rússia. Està una curta estada allà, perquè la Caterina resulta que és una xelebrada que el crida a les 3 del matí perquè li expliqui una cosa de la ciència, i torna cap a... Per tant, ell agafa el petate i torna cap a París. Escriurà alguns llibres més, però el juliol de 1784 morirà mentre dinava a casa seva, com dic, a París, fruit d'una malaltia, d'una pulmonia que havia agafat precisament a Rússia per culpa de la Catalina dels Nassos. I com que en aquesta enciclopèdia que va fer Diderot, i que va dirigir Diderot i coordinar Diderot, hi havia molta ciència, però hi havia poc art, alguns l'han acusat de deixar en un racó els poetes. I per això jo ara, per contraposar aquesta acusació, us proposo que escoltem el Leo Ferrer a la seva cançó Els poetes, Le Poète.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
6 d'octubre de 1934. El dia que el president català Lluís Companys proclama la República Catalana. Uns fets que havien començat el 1930, quan Primo de Rivera és derrocat i Alfons XIII encapçala la transició democràtica convocant eleccions el 12 d'abril de 1931, que a Catalunya guanyarà el líder d'Esquerra Republicana Francesc Macià, que el dia 14 d'abril proclamarà la República Catalana dins d'una federació de pobles ibèrics. I ho farà unes hores abans que a Madrid es proclami la Segona República Espanyola. I clar, la cosa ja comença malament, s'ha de negociar entre els dos poders, i això fa, de tota manera, que el 17 d'abril de 1931 es restableixi provisionalment la Generalitat de Catalunya amb el president Francesc Macià. Fan un estatut, el 9 de setembre de 1932 les Corts de Madrid l'aproven amb fortes retallades, ja veieu que la pel·lícula repeteix, I es fan eleccions al Parlament de Catalunya, que guanya Esquerra Republicana, que es constitueix el 6 de desembre amb Lluís Companys com a president de la Cambra Catalana. Mentrestant, a Madrid també hi ha hagut eleccions generals. El novembre del 33 hi haurà eleccions generals, que guanyarà el Partit Republicà del Larrouche amb l'ajut del Gil Robles. Tot això es trasbalsa quan el 25 de desembre de 1933, al cap d'un mes d'aquestes eleccions a Madrid, mora el president Francesc Macià i Lluís Companys és nomenat el seu successor. Començant el 1934, al mes de gener, Catalunya ja assumeix facultats judicials, crea el Tribunal de Cassació, engega l'ordre públic, perquè recordem que l'acord fa desaparèixer els governadors civils que representaven Espanya, i hi ha un ambient de crispació que es posa en evidència quan el mes d'abril de 1934 el Parlament català aprova la llei de contractes de conreu, però el govern espanyol l'anul·la per inconstitucional, provocant que les joventuts d'Esquerra Republicana i Estat Català doncs comencin a alçar la veu i comencin a fer accions així revolucionàries, per dir-ho d'alguna manera. Fins i tot Lluís Companys encarrega el conseller de Governació, Josep Dencàs, que creï un comitè revolucionari secret. Bé, a Madrid, el 2 de desembre d'octubre de 1934, cau el govern de Ricardo Samper i puja Alexandre Larrouche, president del govern, la qual cosa genera, a nivell de tot Espanya, una vaga general. Aquesta vaga general també tindrà el seu reflex a Catalunya, però aquí serà una mica diferent, ja que la convocarà l'Aliança Obrera de Catalunya el dia 5 d'octubre, tenint en principi el suport de la Generalitat i paralitzant Barcelona i desplegant les forces públiques. Però aquí a Catalunya tenim el general Batet, perquè va plegar el governador civil, però no el capità general. El general Batet, que és el capità general de l'exèrcit espanyol a Catalunya, que intenta neutralitzar tots aquests moviments de la Generalitat, manant, sense èxit, s'ha de dir, als seus oficials de tenir els caps. Finalment, Batet decideix entrevistar-se amb Companys a la Casa dels Canonges, però tampoc allò soluciona res. I arribem al 6 d'octubre. El 6 d'octubre la vaga general continua, no hi ha alteracions d'ordre públic, però la Guàrdia de Sal, l'exèrcit espanyol, tothom va... Hem posat metralladores a la plaça Catalunya, l'Aliança ocupa el Foment de Treball a la Via Laietana, els Mossos del Parlament ocupen la Via Laietana i la plaça de Sant Jaume perquè hi ha anunciada una manifestació d'Aliança Obrera a darrera hora de la tarda, que és quan es fa aquesta manifestació. Els caps de la manifestació són rebuts pel president Companys i, com a conclusió de tot això, el president Companys apareix al balcó i proclama l'Estat català dins de la República Federal Espanyola i demana al general Batet que posi les tropes a les ordres de Companys. El general Batet li diu que ho ha de consultar amb Madrid, que li dongui una hora de temps i que ja li dirà el què d'això. Batet parla amb Madrid, Madrid li diu que no, que res de tot això, i Batet proclamarà l'estat de guerra i mana a l'exèrcit prendre posicions, mentre Companys respecta escrupolosament el període de temps d'una hora que li ha donat en el general Batet. Una companyia d'infanteria va a la Rambla de Santa Mònica a llegir el ban de proclamació de l'estat de guerra, però es lien a tiros i, per tant, això vol dir que l'exèrcit espanyol comença a actuar, va cap a la Generalitat, encercla la Generalitat, mentre que a Via Laietana la gent de l'Estat català es fa forta en un local des d'on hostiguen a les tropes espanyoles i es comença a estendre el rumor de que quan es faci de dia els avions nacionals, per dir-ho així, els avions espanyols bombardejaran el Palau de la Generalitat. Aquestes alçades, l'exèrcit espanyol domina el tema, Escofet, el coronel o el capità Escofet li diu amb el president Companys que allò no hi ha qui ho aguanti, i Companys decideix rendir-se a les 6 del matí, trucant al general Batet. Les tropes de l'exèrcit entren a la Generalitat, detenen el govern català i tots els que són civils els porten a dos vaixells, a l'Uruguai i a la ciutat de Càdiz, que estan al port de Barcelona, mentre que els oficials, els militars implicats, els empresonen al castell de Montjuïc. Amb tot això, el govern espanyol nomena el general Francisco Jiménez Arenas com a governador de Catalunya i com a president de la Generalitat, dona l'alcaldia de Barcelona a un militar, ocupa el Parlament de Catalunya i suspèn l'Estatut de Catalunya de 1932 en el que es consideren conseqüències, seqüeles d'aquell 6 d'octubre històric i fatídic. I pensant en aquest 6 d'octubre, buscant música per acompanyar-ho, vam trobar una cançó del Django que, mira, no ho sé, ens va semblar que casava a la perfecció. Vosaltres ja ho deduireu. La cançó es titula Hauria estat preciós. Insisteixo, Django hauria estat preciós.
Ha estat preciós que tots aquests instants fossin teus per abraçar-los. Octubre m'ha portat de casa el teu record i els seus vents la teva imatge. Però la distància sovint porta l'oblit. Altres amors fan renéixer el perdut somris i els colors tornen a ser els mateixos colors d'ahir i la lluna s'enfila tranquil·la damunt la nit. Però la distància sovint ens porta amors fan renéixer el perdut somris. Com hauria estat preciós, com hauria estat feliç, però la vida sovint ens separa sense cap avís. Preciós poder compartir amb tu nous amics que no coneixes. Hauria estat preciós poder compartir amb tu els silencis del capvespre. Però la distància sovint ens porta amors fan renéixer el perdut somris i els colors tornen a ser els mateixos colors d'ahir. La lluna s'enfila tranquil·la damunt la nit. Però la distància sovint ens porta a l'oblit. Altres amors fan renéixer el perdut somris. Com hauria estat preciós, com hauria estat feliç, però la vida sovint ens separa sense cap avís. La vida sovint ens separa sense cap avís.
7 d'octubre de 1959. El dia que mora a Roma Alfredo Arnoldo Cocozza, cantant d'òpera més conegut com Mario Lanza. De fet, l'Alfredo Arnoldo Cocozza, que és com es deia, era fill d'immigrants italians i, per tant, va néixer a Filadèlfia, Estats Units, a l'any 1921. El pare era un heroi de la Primera Guerra Mundial i manava i feia i desfeia, i com a conseqüència d'això la seva mare, la Maria Lanza, que tenia una veu preciosa pel que sembla, no va poder actuar als escenaris perquè el seu marit li va literalment prohibir. Quan el nen tenia 5 anys es va començar a interessar per una victrola, una gramola d'aquelles que havies de donar corda que tenien a casa, i es va començar a aficionar a la música i als 16 anys va anunciar la seva intenció de ser cantant. La mare, tenint en compte el que li havia passat, entusiasmada, el va portar lliçons de cant i, bueno, i sí, li va afavorir tota aquesta afició. I en aquestes lliçons de cant el va descobrir el director Sergi Kusevitsky, que, impressionat per aquella veu, li garanteix una beca. L'Alfredo, aleshores, que decideix canviar el seu nom artístic i posar-se Mario Lanza en honor a la seva mare i reivindicant aquella frustració o intentant resoldre aquella frustració que tenia la mare. S'estrena al Festival de Música de Berkshire interpretant les Alegres Comadres de Windsor, però aquesta carrera operística, com moltes altres, es veu truncada per la Segona Guerra Mundial quan l'assignen els serveis especials de la Força Aèria. Tornarà de la guerra el 1945 i reprendrà la seva carrera de cantant en un programa de ràdio, un programa de la cadena CBS, que es titulava Great Moments in Music, Grans Moments de la Música, on actuarà fins a 7 o 8 vegades cantant sempre música d'òpera i que li obrirà les portes a estudiar durant bastants mesos, durant pràcticament 2 anys, amb Enrico Rossati. Acabat aquest període de formació, inicia una gira de 86 concerts per Estats Units, Canadà i Mèxic, d'entre els anys 47 i 48, i en un concert que fa a Hollywood, el Louis B. Mayer, l'amo de la Metro-Goldwyn-Mayer, l'impressiona molt la veu aquella i li fa firmar un contracte per fer pel·lícules durant 7 anys per la Metro-Goldwyn-Mayer. Per tant, l'Alfredo, bueno, ja li podem dir el Mario Lanza, comença a fer la carrera cinematogràfica i comença també una carrera gravant discos per la RCA. A les primeres pel·lícules, El beso de medianoche i El gusto de Nueva Orleans, el fan ràpidament famós, i més quan l'any 1951 encarna el que seria un biòpic del tenor italià Enrico Caruso, el gran Caruso, que té un gran èxit de públic i un gran èxit a la taquilla també. Però el 1952 el Caruso ha anat agafant fums, ha anat agafant allò, s'ha anat inflant, i quan acaba de gravar les cançons d'una pel·lícula que ha de fer, que es diu El príncipe estudiante, l'acomiaden. La premsa diu que és perquè s'ha engreixat molt i que, per tant, tot el vestuari no li entrava. Però sembla ser que la raó va ser una discussió amb el director de la pel·lícula, en Curtis Berhard, que li deia que havia gravat la banda sonora molt afectada, molt afectada, i que, per tant, l'hauria de tornar a gravar. I el Mario Lanza li va dir que de cap manera. Va parlar amb el jefe suprem, va demanar un altre director, però la Metro-Goldwyn-Mayer li va dir que Naranjas de la Xina de substituir-ho, i al final van optar per quedar-se amb la veu, això és interessant, és divertit, a més, es van quedar amb la veu del Mario Lanza i la música, naturalment, del Mario Lanza, però tot doblat pel actor Edmund Purdom, que va fer servir, com dèiem, la veu del propi Lanza. Llavors, deprimit per aquest acomiadament i per aquesta maniobra bruta que li havien fet a la Metro-Goldwyn-Mayer, el Lanza va començar a perdre la confiança en ell mateix, es va retirar, va començar a tenir problemes amb l'alcohol i pràcticament es va arruïnar fruit d'unes males decisions d'inversió i d'unes despeses exagerades que l'home tenia. Per sort, l'Anthony Mann el va recuperar, el va rescatar l'any 1955 per fer una altra pel·lícula, Serenade, amb Joan Fontaine i el que era la dona del director, la Sarita Montiel, però la pel·lícula va fracassar. Llavors ell va intentar trobar més èxit a Roma, se'n va anar el 1957 a fer la pel·lícula Les Siete Colines de Roma i a fer una sèrie de concerts a Anglaterra, Irlanda i per tot Europa, però la seva salut ja no aguantava gaire. Va fer una sèrie de gravacions operístiques a l'Òpera de Roma per una última pel·lícula que va interpretar, que deia, però que es deia i es diu Por primera vez, i li van prometre un paper en els pallassos de l'òpera per la temporada 1960, però estava molt fotut, tenia artritis, tenia flebitis, hipertensió i tal, i el 1959 pateix un atac de cor seguit d'una pneumonia que el portarà a morir el 7 d'octubre de 1959, amb només 38 anys. I com que parlem de Mario Lanza, hem de recordar que Mario Lanza va ser el primer artista de la discogràfica RCA que va rebre un disc d'or i el primer que va vendre 2,5 milions d'àlbums, 2,5 milions de discos, que està molt, molt aviat dit, no? Per això hem triat una cançó italiana, hem triat una cançó simbòlica italiana, Funiculi, Funicular, i no una cançó d'un fragment d'òpera. Aquí teniu, doncs, per acompanyar aquest biòpic del Mario Lanza, Funiculí, Funicula. D'octubre de 1971, el dia que als Estats Units es publica l'àlbum de John Lennon, Imagine. I tinc interès en dir això dels Estats Units, ja veureu per què. Bé, la cançó Imagine és una cançó, com sabeu, composada i cantada per John Lennon. Però fixeu-vos que dic composada, no dic escrita, perquè amb el temps es va aconseguir demostrar i es va demostrar que qui l'havia escrit era, en realitat, la Yoko Ono. Una parella, el de John Lennon i la Yoko Ono, que es havien conegut a l'any 1967, quan la noia, la Yoko, preparava una exposició d'art conceptual a Londres i estava a la galeria. I un bon dia, allà a la galeria d'art, es va presentar en John Lennon. I com que hi havia, no sé si la cosa té segona intenció, però en realitat els fets que s'expliquen són aquests. I com que un dels objectes d'aquella exposició era un gran bloc de fusta on la Yoko convidava a clavar un clau a tots els que venien, es veu que va fer la mateixa broma amb el Lennon, el Lennon ho va fer, bueno, es van caure bé, van començar a sortir, ella li va regalar un llibre que havia publicat 2 anys abans, que es diu Grapefruit, que vol dir aranja, i que té, és un llibre de poesia que combina frases i fragments, i que hi ha diversos poemes on la Yoko Ono utilitza molt la frase imagina. Imagina, per exemple, imagina un peix de colors nedant pel cel. Bueno, amb tot això, què passa? Doncs que la relació de 2 anys s'estabilitza i el març de 1969 la Yoko i el John es casen, dediquen l'acte a la pau i es retiren a la seva casa d'Ascot, a Berkshire, a viure a la lluna de mel i tot això. I mentre estan fent això, a principis de 1971, el John Lennon agafa un poema, el Cloud Peace, La pau dels núvols, d'aquest llibre, precisament, que apareixerà a la contraportada del disco, i a la seva habitació i amb el seu piano Steinway comença a agafar aquelles lletres i a posar-los música, per dir-ho d'alguna manera. Per això, a l'any 2017, finalment, la National Music Publishers Association, és a dir, la Societat d'Autors Anglesa, va concedir a Ono el privilegi o el dret o el reconeixement de dir-li coautora de la cançó Imagine. Lennon i Yoko Ono decideixen produir l'àlbum en col·laboració amb Phil Spector i fan la gravació el 27 de maig de 1971 al Ascot Sound Studios de Tittenhus, a casa seva, al costat de casa seva, i, clar, la gravació és només el piano i cantant, i s'hi han d'afegir totes les altres músiques. Tot això es farà el 4 de juliol de 1971 a Nova York. És a dir, el disc, la mare i la veu del John Lennon i la base del piano i tot això es grava a Anglaterra, però llavors es trasladen als Estats Units, a Nova York, i allà, a la Record Plant, supervisat per John Lennon, hi afegeixen totes les músiques, fan tres tomes, la segona és la que és bona, es fa l'àlbum, i per això l'àlbum es llença als Estats Units, i només als Estats Units, el 8 d'octubre de 1971. Per promocionar el seu disc aquest, el 1972, Lennon i Yoko Ono fan una pel·lícula. La pel·lícula es diu Imagine, dura 81 minuts, i surten escenes de la parella, bueno, totes aquestes coses, Lennon tocant el piano, etc., intercanviant imatges de celebritats com Andy Warhol, Fred Astaire, Jack Palance, George Harrison, etc. i tal. Un cop publicat això, un cop publicat aquest disc als Estats Units, doncs, Imagine serà publicada també al Regne Unit a l'any 1975. És a dir, Europa sortirà 1975 quan es distribuirà com un single junt amb el Saved Fish. Però no serà aquesta l'única. Aquesta és una gran característica, o una característica interessant, ens sembla, que té aquesta cançó de l'Imagine. Serà rellançada diverses vegades. Naturalment, quan surt a Estats Units és número 1, quan surt a Anglaterra també és número 1, però després, el 1975... és això, el 1980, quan assassinin a Lennon, tornarà a sortir i pujarà altra vegada fins al número 1 de les llistes durant 4 setmanes. El 1999 serà tornada a editar, tornada a posar en venda, arribarà fins a la posició 3 del rànquing de vendes, i el 2003 tornarà a fer el mateix. De fet, en aquests moments, Imagine té unes vendes reconegudes de 4,8 milions de còpies físiques i 4 milions de còpies digitals. Té tots els premis haguts i per haver. És considerada com una de les 100 cançons més interpretades del segle XX. El llibre Guinness li dona el segon lloc dels millors singles de tots els temps, només superat per la Bohemian Rhapsody de Queen, etc. Hi ha gravacions en viu, també. La primera és de l'any 1971, és a dir, abans que es publiqués a Anglaterra, ja s'havia fet una gravació en viu d'una interpretació seva feta simplement amb un piano, amb un piano acústic, al Teatre Apollo de Nova York. I molts músics, per rematar-ho, diem que molts músics han fet versions d'ell. Elton John, per exemple, Queen, que la va fer quan ell es va morir, David Bowie, que la va fer l'any 1983, i no ho sé, Joan Baez, Diana Ross, Liza Minnelli, Stevie Wonder, Madonna, Dolly Parton, Peter Gabriel, etc, 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 etc. Tot per una cançó Imagine. I com que hem dedicat tot aquest record i tota aquesta efemèrides a l'Imagine, lo lògic serà que acabem el programa d'avui, completem aquesta última efemèride i acabem el programa d'avui amb l'Imagine de John Lennon. Nosaltres, tant el Toni Olivella, com el Marc Pujol, com la Goretti Martínez, com jo mateix, en Francesc Morgades, us esperem la setmana que ve aquí al 5 a la setmana. Mentrestant, aneu fent. Imagineu. Imagine.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.